El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres ja a l'estudi Ramon Barnils, Pere Soler del PSC, Ignasi Bea de la CUP. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Molt bon dia.
De fet, els dimecres és la tertúlia que tenim amb els partits polítics en presència al ple i per ara tenim tres absències, Convergència i Unió, Partit Popular i Iniciativa, que no han arribat a la tertúlia. Esperem que es puguin incorporar a aquest punt de trobada, aquesta tertúlia, on ens agrada tractar els diversos temes de política, sobretot municipal. Amb vostès volia parlar d'una de les inauguracions que viurà aquesta setmana a Sant Cugat. El Centre d'Art Maristany obre avui les portes amb una mostra de Pere Formiguera. El Centre d'Art i Cultura Contemporània Maristany, com dèiem, arribarà avui ja als ciutadans amb aquesta mostra titulada Arts Fotogràfica, que repassarà les obres més importants del fotògraf santcugatenc al llarg de la seva trajectòria. El Centre d'Art Maristany disposa de prop de 850 metres quadrats que es destinaran a activitats artístiques de formació per a totes les edats, exposicions i xerrades. L'espai constarà d'una terrassa, un soterrani i una planta principal i formarà part de la xarxa de centres culturals polivalents. És un espai situat a tocar de l'estació de ferrocarrils, per a aquella gent que no ho sàpiga, la de Sant Cugat, la del centre, i també donarà servei a cursos d'entre tallers i del taller Triangle. L'Ajuntament destinarà 50.000 euros anuals per al lloguer de l'espai i ha hagut de dedicar prèviament 63.000 euros per remodelar-lo. Pere Soler, del PSC, una valoració d'aquest Centre d'Art Maristany compleix les expectatives del seu partit?
Home, no sé si seria correcte dir si compleix les expectatives del meu partit o no.
O del partit, o del que vostès consideren que hauria de ser aquest centre.
Bé, nosaltres creiem que és una aposta, ho vam dir en el seu moment, és una aposta per cobrir unes necessitats de la nostra ciutat en termes de cultura, en termes d'art, sobretot quan vam tenir aquest problema de cara a l'estiu, que entre tallers no se sabia on s'havia d'ubicar i s'anava a ubicar a la Casa de Cultura, al Casal de Cultura de Mirassol, i va haver un seguit de problemes. Jo crec que és una solució entre normal i bona, per dir-ho d'una manera. Nosaltres, el nostre partit, sí que havia abogat en el seu moment per l'expropiació de Camp Maristany, el seu complet de l'expropiació de Camp Maristany, de que l'Ajuntament adquirís la finca on està ara el restaurant Viena i molt possiblement no haguéssim ara hagut d'utilitzar aquest espai com artistes. També nosaltres creiem que com a escola i com a centre d'exposició està ubicat en una zona que estratègicament l'edifici és relativament modern, és força accessible i a més queda a mig camí del que seria la Casa Aymat. Com a solució no ens sembla una mala solució. I com a costos, tampoc creiem que siguin uns costos excessius, ni el que ha costat arranjar-lo, ni el que costarà el seu manteniment.
Ignasi Bé, de la CUP.
Poca cosa. Quan hi ha necessitats s'han de buscar espais, vull dir, ja avaluarem quan funcioni, doncs, com va la ubicació. A nivell de centre, ostres, al costat de l'estació, si en aquest sentit, bé, perquè en els tallers del Triangle o d'entre tallers no només vingui gent del centre, no? Si ben connectat per gent dels barris, dels districtes, i l'única valoració més a fer, doncs, que penso que s'inaugurim una exposició del Pere Formiguera, doncs és una cosa maca.
Home, i tant.
I que anirà a veure l'exposició. És que no tinc massa més valoració sobre aquesta qüestió. O sigui, encara no s'ha obert, per tant, quan s'obri ja veurem com funciona.
Jordi Carreras, del Partit Popular, que s'ha incorporat a la tertúlia. Bon dia.
Hola, bon
valoració d'aquest centre.
Bé, doncs, hi ha poc que faci el que han dit els companys, no? El que es pot dir amb caràcter més general és que sembla que és una solució positiva i que serà bo al final i enriquidor per la ciutat, i que Sant Cugat, home, tenim una ciutat molt rica amb art de tota mena, i que tot el que es faci per apoyar, per potenciar i per promoure l'art i els artistes i els futurs artistes a la nostra ciutat, doncs sigui benvingut, no?
Algun comentari més?
No, bueno, vull dir que més enllà del que seria la sala d'exposició, la sala d'exposicions, com ha dit l'Ignasi, hi ha molta gent que està utilitzant, doncs, l'entretallers o el Triangle, i que no ens han fet creus, realment, si veiéssim l'activitat que s'hi desenvolupa a nivell de formació artística, doncs és força important, i per tant jo crec que és una és una eina bona.
Més qüestions de l'actualitat. La policia local ja ha començat a atendre la nova comissaria, ubicada a l'antic edifici del Club Muntanyenc, tot això annex a l'Ajuntament. En paral·lel, la policia local assolirà, segons l'equip de govern, en els propers mesos els 100 agents. Als 89 actuals se sumaran 5 places més a través d'un concurs públic i altres 6 agents en comissió de servei. L'Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per poder ampliar la plantilla del cos de seguretat. També els demanaria un comentari sobre aquesta notícia que vam conèixer aquest cap de setmana, sobretot el tema de l'ampliació dels agents. Partit Popular?
Sí, miri, això era una cosa que veníem demanant al Partit Popular i tots, jo crec que els altres partits, ara no recordo, però nosaltres ho hem demanat des de l'inici del nostre mandat, que aquesta comissaria, l'antiga comissaria, estava en una situació que havia arribat a ser insostenible, per una banda, i per l'altra, que els mitjans amb els que comptava, humans i materials, la Guàrdia Urbana, pues, eren insuficients i que s'havien d'ampliar, de manera que això es faci ara, pues, és una bona notícia. Hauria sigut millor que es fes abans, no? Hauria sigut millor que es fes abans. A vegades sembla que s'ha d'esperar a que tinguin unes eleccions a les portes per fer coses així ràpidament. Ara, en tot cas, també és una bona notícia per la ciutat comptar amb una comissaria digna, que la podrem veure el dissabte, si no recordo malament, que es fa la inauguració. La podrem veure amb més detall, però sembla ser que la Guàrdia Urbana sortirà guanyant clarament. Tindrem encara una assignatura pendent a la ciutat, que no depèn de l'Ajuntament, però que seria bo que l'Ajuntament s'impliqués, perquè miri, ara tindrem una comissaria de la Guàrdia Urbana molt ben organitzada, tenim ja una comissaria dels Mossos d'Esquadra, que tampoc depenen de l'Ajuntament, molt, molt ben muntada, però el que tenim és una comissaria de la Policia Nacional, doncs, que està en unes condicions molt, molt, molt deteriorades, podríem dir, no? Amb un edifici molt antic i amb una situació que mereix, doncs, una consideració especial, perquè també juguen un paper important a la ciutat i per la seguretat de la ciutat, no?
PSC?
Sí, començarem pel final. Recordar-li al senyor Carreras que el Cos Nacional de Policia depèn directament de l'Estat.
No cal que m'ho recordi.
I l'arranjament d'aquesta, que no és una comissaria pròpiament, sinó ara és un centre administratiu d'expedició de passaports,
sí,
i de documents.
Sí, però
hi
ha més coses que...
Sí, però no hi ha diligències. En tot cas, substancialment... ha acollit algun tema d'investigació, perquè estava per la zona i necessitaven alguna instal·lació.
Però jo no he parlat de les competències de la policia, senyor.
No,
jo li dic
que
s'ha de demanar al Ministeri de l'Interior, que és el probablement el competent, doncs, que faci alguna cosa perquè allò es posi amb més dignitat.
Jo li anava a dir que vostè és nou en la política de fa 4 anys, però això ja fa més de 20 anys que es demana al Ministeri d'Interior que s'arrengi amb governs seus.
I en governs
del PSOE, bueno,
doncs, que ho feien abans,
potser ja, no, si es mira una mica les hemeroteques vos ho veurà, però no, és igual.
Fa 10 anys o 15, vol dir, o quines són? Perquè les de 4 estava jo i no li sentit bé, bueno, ni res.
Senyor Pérez, li acabi, sisplau,
sí,
en el seu torn.
I després aquesta és una de les coses. El tema dels agents de la policia local és una de les coses que ara veig que acaba d'arribar el senyor
sí,
Carol.
Sí, però si us plau, una cosa, Andrés, sembla tertúlia, acabem el torn ja parlarà el senyor Carol després, perquè hi ha el torn de paraula del...
No, però és que li dic perquè no...
Sí. Ja podràs respondre, digui.
Em deixa acabar l'exposició,
sí,
per això hi fa referència el senyor Carol, que a vegades les persones que gestionen i tenen la responsabilitat de la gestió pública sí que hi fan, perquè en el seu cas, quan ell va prendre possessió de responsable de la policia local, hi ha hagut un impuls i s'ha de veure un abans i un després, sent del mateix partit polític. I aquest impuls s'ha vist traduït en una millora, amb una millora dels nombres d'efectius, que encara no compleixen la ràtio que hauria de tenir Sant Cugat per la seva densitat i la seva població. Però també hi ha hagut una millora en el que són les eines de treball, que això és el que ens preocupa de la policia local: vehicles, tema d'equipaments, etc. Per tant, jo crec que a vegades són d'aquelles coses que en un mateix àmbit de treball les persones influeixen molt més de si es desenvolupen o s'impulsen les coses.
La CUP sobre aquest tema, i després ja podrà parlar el tinent d'alcalde i representant de Convergència i Unió, Francesc Carol.
Sí, per nosaltres qualsevol treballador municipal, nosaltres tenim unes condicions de treball, però els treballadors municipals també, per tant, com millors eines i tot tinguin per desenvolupar la seva tasca, doncs benvingut això. Nosaltres, el comentari que fem amb la qüestió de la policia local, el trasllat, ens sembla bé que, que Villafeliça ara se diu Casa Jaume Andreu, no?
Sí.
Hem estat molts anys Villafeliça i ara Casa Jaume Andreu, i ens sembla bé la nova ubicació. Només que vam dir que al final se'ns van presentar uns números en un inici, semblava que era una superganga, i al final sembla que no ho és tant, perquè hi ha hagut tot el tema de les places de pàrquing de sota l'Ajuntament, i bé, una cosa que demanaríem és doncs que se digui al final quan ha costat el total, perquè es veien números al principi, i bé, només per saber-ho. No massa més valoració del que deia, els treballadors han de tenir bones condicions, per tant, tant la flota de vehicles com les qüestions legals i per adequar a les ràtios així, doncs són de calaix. I per acabar, ja que ha sortit el tema de la Comissió de la Policia Nacional, que quan vas a renovar el DNI jo sembla entrar cuéntame, no? Doncs nosaltres no demanem que inverteixin res, nosaltres demanem que desmantellin aquell edifici, perquè d'aquí un parell d'anys l'hauran de desmantellar igualment, i que les tindrem un nou equipament per adaptar i fer noves coses al centre de la ciutat.
Francesc Carol, molt bon dia. Ara bon sí, dia. Estàvem parlant de la policia local, però ha acabat derivant també en la situació de la Policia Nacional Espanyola a Sant Cugat.
Bueno, si voleu, comencem pel final. Sí, és veritat que la Policia Nacional saben que té una sèrie de competències molt, molt concretes, immigració i papers. Les oficines que tenen en aquest moment o el lloc on està no compleixen potser el que en aquest moment és l'estàndard que es demana, abans sí que ho feia. Recordem que és just sota la passada del rei. De fet, part de l'edificació que hi ha a sobre doncs, no compleix ni tot condicions per ser utilitzada, per ser tancada. Per tant, sí que hem de replantejar un nou lloc per a la Policia Nacional, però clar, ens correspon doncs, al govern de l'Estat doncs, instar aquest tipus de canvis. Creiem que és important a l'hora que vagis a renovar el passaport o DNI doncs, tenir unes instal·lacions més que adequades, i també per la gent que hi treballa dins, no hi ha més volta de fulla. I una més d'un cop allà, i com diu el company de la CUP, i m'agrada que la metàfora és molt bona, és una miqueta, un estipa de game time, no? En compte mica enrere, no? De dir, doncs les oficines que no corresponen al que evitablement hauria de ser ara.
Però sí que ha millorat respecte a fa un temps, no?
Sí,
i el servei també.
Correcte.
Que recordem aquelles notícies de les cues que se feien pel DNI.
Respecte al servei personal ha millorat moltíssim. Parlem de que precisament, com tenim un personal que està treballant molt bé a Policia Nacional, es mereixen un lloc adequat. Sí que hi ha hagut una sèrie de reformes a part de l'Ajuntament, però que, bueno, que a cap i a la fi no deixa de ser que cal una nova comissaria. Respecte a la policia local, bueno, primer agrair les paraules a favor dels moviments que s'ha fet últimament, i sobretot, sí que és veritat que tenim una comissaria nova, però que no deixa de ser una comissaria que és l'utilització d'un antic espai, i per tant s'ha rehabilitat amb un cost. Aquest cost tampoc no s'ha tancat en aquest moment, perquè caldria la insonorització, per exemple, de la sala Canigó. Estem parlant de que l'accés que seria a través de les finestres de la comissaria internes a la sala Canigó queda insonoritzada, i un parell de coses més. Un cop tinguem tot això ja enllestit, farem el pressupost exacte i el cost de cadascuna de les qüestions que han anat apareixent. També és veritat que a l'hora de, si fas una oficina de nova planta és més car, però com ho pots fer com tu vols, no acaben sortint petits pedaços que has de solucionar a l'últim moment. En aquest cas doncs, hi ha hagut necessitat de fer algunes modificacions que no hi comptàvem. Sí que aviat tindrem 5 noves promocions, de 5 noves places promocionades de funcionaris de policia local, i també volem agafar entre 5 i 6 policies en comissió de servei, recordem, policies que estan en altres localitats que venen cap aquí per arribar al centenar d'agents. Aquí intentem primar, dins del que ens deixi la legalitat vigent, la possibilitat d'ampliar el nombre de personal femení dins de la policia. I, bueno, si voleu us puc donar una petita notícia.
Home, si és així estarem encantats.
Que hi hagi més dones policia. Home, és important, perquè tinguem en compte una cosa, no és només el fet que hi hagi una major, bueno, proximitat a la paritat, no, perquè en aquest moment només hi ha 5 dones policies, però sí que, per exemple, hi ha determinades feines que només ho pot fer una dona, com per exemple el catxeig d'una dona ha de ser sempre una altra dona, és obligatori per llei. Sí que és veritat que, a més, bueno, us adelanto que precisament demà, si tot va bé, venen els 3 nous cotxes, Nissan Qashqai, tot terreny, i per tant la flota s'està renovant. En aquest moment teníem 2 més aquests 3, així hi ha 5, estem parlant de gairebé la meitat de la flota renovada en els últims 6 mesos, i sobretot és millorar les condicions laborals de la policia.
Si volen fer més comentaris.
Sí, jo, com que abans he tirat floretes, ara li posarem aigua al vi.
Bueno, no feia res.
No, hi ha dos coses que sí que sí. I recollint el tema dels costos, del sobrecost que ha tingut la comissaria pels temes de l'aparcament, nosaltres des d'un començament vàrem demanar que s'incorporés una petita partida extraordinària per tancar, diguéssim, el que serien les obres de l'arranjament, que eren les garjoles, aprofitant que hi havia aquesta obertura del pàrquing, de la modificació del pàrquing, que ens sembla correcte també, perquè així estaran els cotxes bé, home, s'hagués pogut introduir també el fet de fer aquestes dues garjoles que són necessàries per no haver de traslladar. Estem parlant de qüestions preventives, no estem parlant de detinguts de delinqüència major, que llavors ja passen a Mossos d'Esquadra. Aquesta seria la primera crítica. La segona crítica és que a nosaltres, al nostre partit, ens agradaria avançar cap a una policia descentralitzada, una policia, verdadera policia de barri, no que tingui la presència dues hores cada 15 dies en una oficineta, sinó una verdadera estructura de descentralització, que els policies tinguessin una dotació, digués, una dotació específica pels barris, no agents sueltos, sinó una dotació, i que a més poguessin operar administrativament des de les seus del Consell de Districtes. Aquesta seria el primer punt en temes de policia local. I en temes de policia nacional, anem una mica amb compte, perquè la degradació de les oficines que no ens porti una pèrdua del servei a la nostra ciutat. Per tant, sí que li demanaria a l'Ajuntament que intentés cercar, encara que fossin instal·lacions municipals, algun tipus d'equipament per no perdre el que dic, el servei de la ciutat. Perquè seria molt fàcil de dir, tanquem la porta i a partir d'ara anem a fer totes aquestes tràmits administratius en una altra localitat veïna. Tant pot passar com va estar a punt de perillar Hisenda.
Més opinions? Partit Popular, la CUP? Partit Popular, no?
Home, jo crec que és molt difícil que passi això que diu el senyor Soler, perquè seria realment molest pels ciutadans de Sant Cugat, però no crec que en una ciutat de l'envergadura de Sant Cugat doncs ens fessin anar...
Vam estar a punt de perdre Hisenda, Vam estar a punt de perdre les instal·lacions d'Hisenda,
És una apreciació subjectiva del senyor Soler, però... No sé si... Sí, no crec que correm aquest perill.
La CUP, que mirarà l'entorn...
És un debat estèril perquè tenim un parell d'anyets, ja no cal de la Policia Nacional per fer el document d'inicial d'identitat.
Francesc Carol?
Bueno, és molt optimista el senyor Bea.
Bueno, jo... Bueno, entrant ja en discussions sobre si desapareixerà o no, que ojalà també desaparegui per les raons que tots estan passant en aquest moment, doncs ara per ara crec que fan una molt bona feina i crec que necessitarien, tal com deien, un lloc més adequat per poder treballar. En l'Ajuntament doncs agafarem el compromís d'intentar millorar en el que puguem les seves condicions. Respecte al tema de les garjoles, sí que és cert que bueno, en aquell moment doncs no es va poder fer aquesta partida pressupostària, aquesta trasllat de partida. Aleshores ho faríem en aquest any per intentar agilitzar al màxim la construcció de les garjoles. Però com deia molt bé el senyor Pere Soler, és de caràcter preventiu. Estem parlant de que a les garjoles de la policia local el detingut pot passar molt poques hores, automàticament passa a disposició judicial o directament als Mossos. De fet, el síndic de Grossos de Catalunya ens va felicitar en aquesta rapidesa. També veritat que el síndic ens va recomanar no fer garjoles. Nosaltres considerem que, bueno, doncs podem provar a veure com funciona el tema dels Mossos, però sempre es vol tenir-les, degut a que en algun moment necessitem utilitzar-les. I en aquest punt... I crec que hi havia un altre punt amb el tema de queixes.
No, hi havia...
Bueno, doncs bàsicament era el tema aquest, no? Que les garjoles es faríem el més...
El tema de la descentralització.
Exacte, correcte, perdoni. El tema de la centralització. Sí que ara hem començat amb el tema de la policia de barri en els districtes, és a dir, tenim dos dimecres al mes un policia, el policia de barri atenent. La funció és anar-ho ampliant. Que nosaltres ara estem mirant que per sistema informàtic puguem utilitzar per exemple, fes d'estats. Des d'allà. Per tant, la intenció és anar cap a aquest cantó i tenir directament unes petites comissaries, entre cometes, en cadascun dels districtes, tant a Valdoret reforçar el que ja hi ha, recordem que ja tenen aquest sistema funcionant fa temps i a més tenen tres policies adscrits directament, com per fer-ho directament cap a districtes. Crec que és una molt bona opció la descentralització policial.
Algun comentari més? Tinc més temes. L'exeurodiputat Raül Romeva ha deixat Iniciativa, ho ha explicat ell mateix, aquest dilluns a través d'un escrit al seu blog de VilaWeb. Romeva apunta que Iniciativa ha posat rumb cap a una Catalunya dins d'Espanya, mentre que ell aposta clarament, diu, per dotar Catalunya d'estructures d'estat. El santcugatenc també sosté que no veu possible una Catalunya sobirana dins d'una Espanya plurinacional, tal com ha defensat Iniciativa a la Convenció Nacional d'aquest cap de setmana. Que consti que ja tenia aquest tema abans de començar la tertúlia i que esperava que vingués un representant d'Iniciativa i, per tant, el trec igualment. Sé que no hi haurà l'opinió d'aquesta formació, però tenint en compte que és un ex-eurodiputat santcugatenc i una persona rellevant en l'escena política, volia treure el tema i que valoressin vostès aquest pas que ha fet Romeva. Si vol començar Convergència...
Doncs, bueno, últimament...
Ai, tenim... També hem de dir, perdoni, que ell és el portaveu representant màxim del pacte santcugatenc pel dret a decidir.
Bueno,
per contextualitzar també la seva relació amb Sant Cugat.
La política està molt convulsa últimament, hi ha una sèrie de canvis que abans es produïen, la gent es replanteja moltes coses, determinades idees estan per sobre dels partits, cosa que a mi ja m'agrada, i la gent doncs, per coherència canvia de partits. jo crec que no serà l'últim cas que ens trobarem, d'aquí a les municipals o d'aquí a les nacionals o d'aquí a les estatals o les que surtin. Jo crec que serà un sistema que sembla que sigui punyent a l'hora de que determinada gent amb un cert pes dins del seu partit que no estigui d'acord amb la ideologia del partit l'abandoni. Jo crec que a cap i a la fi els partits estan a més de les persones, no a l'inrevés. Per tant, jo crec que en aquest cas, bueno, qualsevol tipus de canvi que s'hagi produït respectant un mínim d'ètica és benvingut, i en aquest cas doncs, bueno, he considerat que la deriva d'iniciativa no és una deriva de caràcter nacionalista independentista i ha optat per aquesta opció, que és molt digna i molt coherent amb el que fins ara portava, que era aquest càrrec de presidència del tema de partits per la independència.
Partit Popular.
Miri, nosaltres per principi, i a més per lògica, no? Doncs no entrem mai en temes que afecten altres partits, ni interns ni personals. El senyor Romeva va pres una decisió personal que és molt respectable pel que nosaltres coneixem, sense tenir res que dir ni en sentit negatiu ni en sentit positiu. Sembla que és una acció de coherència amb el seu pensament, no està d'acord amb la línia que ha seguit el seu partit i ha decidit abandonar-lo i marxar. I pel que fa a la posició d'Iniciativa per Catalunya, pues no tenim res a dir, que ells són els que han de valorar i els que han de decidir i els que han de prendre les mesures que creguin oportunes, no?
PSC.
Sí, el nostre partit, com sempre ha fet, i jo també ho he fet, respecto a les opcions personals que es prenen en caràcter de la seva llibertat de pensament, no? És que no podem dir res més. Podríem analitzar per què, no? Podria ser per la indefinició respecte al dret a decidir per part d'Iniciativa o per un costat, per l'altre. Perdó, no hi entrarem, no? Ara també ens hem de fer reflexionar que persones que estiguin tant de temps vivint, diguéssim, o liderant opcions polítiques, i que quan d'alguna manera ells decideixen marxar, després doncs, es facin creus amb l'opció política que els ha posicionat en el prestigi que tenen. No, no sé si m'he explicat bé.
Ho deia per algú altre?
No, ho dic per...
Perquè com ha fet un balanç o una idea genèrica.
No, ho dic genèricament per qualsevol persona que, doncs, que s'hagi significat en posicions de lideratge amb qualsevol opció política... i que després doncs bueno, tothom és propietari de les paraules i de les accions que fa. Per tant, no és que ens ho replantegem, no? La sortida en la nostra societat no estem preparats per la sortida de la política. Estem preparats per entrar a política, però no estem preparats per veure com sortim de la política, ni els que som receptors ni els que som actors.
La CUP.
Sí, ja afegiria que a vegades sembla que surts i no surts del tot, no? Unes consideracions, i evidentment va per davant, em fa una obvietat, que és que cadascú pren les decisions que vulgui lliurement, i per tant no haig de valorar si és correcte o no, ho respecto i s'ha acabat. Només constatar que la qüestió sobiranista, l'auge del cicle sobiranista que ha tingut el 9N al clímax fins al moment, doncs deixarà aquest mapa de partits totalment capgirat, perquè, com és evident, doncs la gent es posiciona més al voltant de coses sobre les quals s'ha de decidir, s'ha de fer una posició curtterminista, no? Iniciativa no és independentista, no ho ha sigut sempre. Jo en aquest sentit no parlaria de deriva. Iniciativa mai ha sigut un partit independentista, sí que ha sigut un partit que té independentistes. Afegir que el Raül Romeva no ha sigut l'únic, el Raül Romeva ha marxat, però també hi ha alguns moviments del sector independentista, i senzillament és recol·locació a partir d'una convenció que molt legítimament, com sempre passa als partits, doncs davant dels esdeveniments i amb, no, l'auge del sobiranisme, doncs hi havia gent que tenia aspiracions de plantejar més la qüestió independentista dins de la Iniciativa. Han perdut clarament, i és constat això, que ja està, que els independentistes potser no tenen cabuda dins d'Iniciativa actualment.
No, jo només voldria afegir que aquests moviments, podríem dir, que s'han produït a més últimament un cert número de moviments, que és lògic, perquè com ha apuntat el senyor Carol, estem en un moment convuls de la política espanyola i de la catalana, doncs hi ha coses que són molt legítimes. És cert que un polític en un moment donat li deu la suposició que té el seu partit, això està clar, i això suposa uns deures respecte de la formació que l'ha portat a la posició política que tenia, no? Uns deures de lleialtat i uns deures el que estaria molt malament, que no crec que ho hagi fet, per lo menys em consta pel senyor Romeva, doncs que ara ataqués la iniciativa des de fora, quan, perquè llavors estaria utilitzant el mateix que ha guanyat iniciativa per atacar el propi partit en el que li deu. Això seria doncs, una trair en el mateix partit que l'ha portat. Ara, si un senyor, per altra banda, no té clares, no comparteix qüestions que són essencials per ell, doncs és legítim que marxi. A partir d'aquí, que marxi absolutament, no? I que no... que es desvinculi sense apropiar-se a coses que no li pertanyen, per lo menos des d'un punt de vista ètic, no? Llavors, bueno, doncs, són situacions complexes, difícils, s'ha de contemplar cada una per separat i veure que com es poden valorar, no?
Un apunt, ell també ha dit que no formarà part de cap candidatura de cara a les eleccions del 27 de setembre, perquè era una de les incògnites que hi havia quan va fer el seu apunt al blog de VilaWeb, i després en entrevistes posteriors ha aclarit això, que ell no ha fet aquest pas per formar part després d'una altra candidatura.
Ja.
Per cert, senyor Carreras, que vostè ja és candidat oficial a les eleccions del 24 de maig.
El 24 de maig, sí. Efectivament.
I sobre pactes a altres formacions, ha dit.
Bueno, a veure, escolti'm, això és un postulat general.
Sí, no, home, he dit que, sobre a pactes.
Jo el que faré és anar al notari, m'entén? No me n'aniré amb un notari i diré, jo dic que no pactaré mai amb Convergència. No ho diem, això. Nosaltres no fem el ridícul habitualment. O sigui que, què vull dir? Pues estem oberts a pactes i el que faci falta pel servei de la ciutat. Però destacar de tota la posició nostra que estem a veure pactes, doncs no és el més encertat, no és el més proper a la veritat, per dir-ho d'alguna manera, no?
Home, però vostè ho ha dit, no? Sempre que respectin els temes essencials del nostre programa.
Home, normal, què vol
dir? Òbviament, no, jo pregunto.
Pacte amb qualsevol formació política, doncs escolti'm, dediquis a fer de panader, no? Però no es dediqui a la política, oi? Que és això, però és que no m'ho cap dir, senyor Jiménez.
No, home, no, jo l'apret una mica.
Però pacte
que feia dies que no el veia.
Pre o post? Està parlant.
No, post.
Pre, post o ante, és igual. O sigui, el
està
que
pensant en Vox o...
El PSC potser és que està tancat a qualsevol pacte amb qualsevol formació, no?
Pre, sí. Pregunto. De moment, pre, sí.
I pre i post, què?
I post ja veurem els resultats.
Clar, doncs, clar, el normal que diria qualsevol partit polític amb qualsevol situació d'aquestes, no, és normal.
Senyor
Carles,
digui-li.
Després de les eleccions es veurà a veure quina és la situació.
No, primer a veure els números, no?
No tinc ni idea. Però li diré d'entrada, perdona, li diré d'entrada una cosa, és a dir, nosaltres amb Convergència hi ha una cosa que ens separa d'una manera quasi impossible de salvar, avui per avui, salvo que hi hagués canvis grans, que és la manipulació que s'ha fet de l'Ajuntament durant aquests 4 anys en favor de l'independentisme, abusant dels ciutadans de Sant Cugat, portant-nos a l'Associació de Municipis per la Independència, convertint les festes que són de tots en festes independentistes. Això no estarem disposats mai a tolerar-ho en qualsevol cas. Ni ho hem tolerat fins ara ni ho tolerarem després. Per tant, és molt difícil pensar en un pacte hipotètic, ni pren ni poso ni res.
Convergència i Unió i després la CUP, que m'ha donat també un torn.
En aquest moment, a vegades oblidem, i és normal perquè està molt contaminada aquestes eleccions municipals, però són municipals. Per tant, els municipals, hi ha molts pactes, a molts tipus, a molts llocs diferents, que són sorprenents respecte a altres ciutats i altres situacions, amb la qual jo crec que definir o no un pacte abans de les eleccions és absurd. Primer perquè, com havia dit com a moderador, no sabem encara el resultat. D'acord? Llavors, el nombre de núvies que et surten és proporcional al nombre de resultat que obtens.
Seria fort si el sabies,
Bueno.
La CUP, que volia afegir alguna cosa?
No, ja està, és això.
No, bueno, és que aviam, jo tinc poca cosa a dir sobre el PP i els aliances que farà el PP. No, és que no... Se me'n refot, vaja. Ni que sigui clar. No, espero que baixin molt,
el
que baixin molt.
El sentiment és mutu, senyor
Bea. Ja ho sé, no, però no es preocupi que no baixarem tant com vostès. En tot cas, només dir que... Bé, això que ha dit el senyor Carreras és que... Convergents en aficat de les municipis per la independència, manipulat, això és, senzillament és mentida, no té cap altra...
Com que és mentida? Que no Mandet. Estem a l'associació...
Mandet, deixa'm acabar.
Vol deixar-me parlar? Vol callar un moment quan jo parlo?
Mandet, que sóc un mentider, cony, a veure...
No, és que vostè ha mentit, és que ara li vaig argumentar, però si vostè no em deixa parlar com fa habitualment, doncs clar, no podré acabar d'explicar. A l'associació de municipis per la independència s'ha hagut el ple, no? L'òrgan màxim representatiu, i allà van votar els regidors de Convergència, els regidors de la CUP van votar a favor de l'associació del municipi per la independència. No va ser Convergència, va ser el plenari amb una majoria important. Per tant, el que vostè ha dit, que Convergència ens ha ficat quan això va ser una proposta, això senzillament és una mentida, evidentment. És una mentida, ja està.
El PSC m'havia donat un torn.
Sí. Bueno, en primer lloc, felicitar-lo per la seva candidatura, el senyor Carreras.
Gràcies, senyor Soler.
I...
Igualment.
I en segon lloc, recordar que Convergència ja va governar aquesta ciutat amb coalició amb el Partit Popular. Uh-huh. Vull dir que tampoc no seria tan estrany. A vegades, el senyor Carol ho ha dit més d'una vegada, diu, la política, ho ha dit ell i moltes altres persones, la política fa estranys companys de llit, no? Per tant, anem a veure quins són els resultats i a partir d'aquí veurem aquests estranys matrimonis, si és que són necessaris.
Algun comentari més?
No, que nosaltres...
Sí, tant, no, digui, senyor Carreras, que m'havia... Se m'acaba d'aixecar el braç. Digui.
No, com li gràcia dir que no... Certa, miri, a Sant Cugat el que tenim, doncs, és un govern municipal que amb 15 regidors, que és una majoria absolutista, ens ha ficat a l'Associació de Municipis per la Independència i més coses, amb la complicitat de la CUP. Així és, el senyor Ignasi, doncs, es quedarà més tranquil, perquè van votar certament a favor de que entréssim a l'Associació de Municipis per la Independència. Tots els santcugatencs, inclús els que no som independentistes. Aquí està l'abús i aquí està
Aleshores, l'Ajuntament no podia prendre cap decisió si no se'm va suportar els 25 regidors. No, en aquest sentit ni d'altre. Vostès on posen la línia? O sigui, quines decisions pot prendre l'Ajuntament? Són vostès qui han de decidir quines coses pot prendre per una majoria qualificada, ser per majoria del 100%?
Ni vostès ni nosaltres.
No.
No, el que diu la llei.
El que diu la llei és que la majoria...
Que ens ocupem dels ciutadans, que ens preocupem dels ciutadans del que necessiten, de la seva vida, de les seves necessitats, i no que els fiquem amb cabòries estranyes i amb sons que acaben amb malsons. Això és el que diu la
llei. Vostè abans ha dit que no acostumen a fer el ridícul i veig que es contradiu ràpidament.
Convergència i Unió, i tancarem el tema, que els vull preguntar una cosa d'àmbit més general.
Sumar-me també a felicitacions com a candidat un altre cop del senyor Carreras i dir que, bueno, l'ideal per Convergència és no tenir cap pacte amb ningú. Per tant, és el que esperem. A partir d'aquí, doncs, si hem de pactar, ja veurem amb qui pactarem.
No tindran informacions que diguin que poden tenir una majoria absoluta a base d'una enquesta? Pregunto. A vegades n'hi ha en aquestes èpoques.
No tenim cap informació, però bueno, ens agradaria, doncs, arribar a una majoria absoluta o prou àmplia. Jo crec que, per exemple, doncs, amb 12 regidors tampoc no cal fer pactes, poden fer pactes puntuals per poder governar en solitari. I si no, ho que dèiem, doncs, si baixem de 12 ja veurem quantes núvies surten i quin preu tenen.
Potser han fet una aplicació de l'Smartbot i ja saben abans d'hora què és el que sortirà.
Ah, jo dic el que ens agradaria. Lògicament, nosaltres voldríem doncs, continuar remaniant la majoria absoluta. No hi ha més volta de fulla.
A veure, voldria parlar amb vostès del sondeig que ha publicat avui el periòdico. Segons aquest sondeig, CiU i Esquerra quedarien per primera vegada des del 1984 lluny de la majoria absoluta. CiU passaria dels 50 escons actuals a una forquilla d'entre 32 i 33 i Esquerra passaria dels 21 als 27 o 28. La majoria absoluta l'obtindrien comptant amb el suport de la CUP, que passaria dels seus 3 escons actuals a una forquilla d'entre 9 i 10. Això no vol dir que hi hagi d'haver un impacte entre les tres forces, vull dir que les tres forces que aposten per la independència sumarien aquesta majoria. El partit que creixeria més seria Ciutadans, que passaria de 9 escons, que té ara els 23 o 24, i seria amb claredat la principal força unionista o constitucionalista, com li vulguin dir, al Parlament. El PP passaria, segons aquest sondeig, dels 19 que té ara a 12 o 13, el PSC de 20 a 10 o 11, i Podem entraria al Parlament amb 11 o 12 escons, i la formació d'Iniciativa, la de Joan Herrera, passaria de 13 a 8 o 9. Són dades del sondeig del periòdico, un sondeig fet a 800 persones i que poden consultar avui i que s'està doncs, tractant en diverses tertúlies. Algun comentari sobre aquestes xifres? Li donem validesa al sondeig? No li donem validesa? Pot ser un termòmetre més encertat, menys encertat? Vaja, Convergència i Unió.
Doncs que jo crec que, independentment de que li donguem validesa o no les enquestes, que avui en dia encarregar una enquesta és una miqueta un suïcidi perquè al cap d'una setmana passa qualsevol cosa i t'ho canvia tot absolutament. Jo crec que té una validesa de 48 hores, com a molt, perquè surt en qualsevol cas, per fer un espujol, qualsevol cosa que puguem ficar sobre la taula, qualsevol situació, ara canvia aquest partit i tal, i no et val per res aquella enquesta. Però jo crec que sí que tenim una tendència, que de fet ja a Grècia s'ha produït, de balcanització del ple, és a dir, o dels plenaris, o de l'Ajuntament, o del que sigui. Cada cop hi ha més partits, aquests partits reparteixen el mateix pastís, i per tant, cada cop hi és més difícil obtenir una majoria àmplia per qualsevol partit. Per tant, anem a aquesta tendència, un sistema gairebé de balcanització en el qual serà difícil fer segons quines combinacions polítiques.
Esquiva la baixada que diu l'enquesta de Convergència i Unió, bueno, la seva resposta.
No, jo no l'esquivo, l'estic explicant que és normal que si apareixen més partits nous, siguin més la llei de dona, automàticament té tendència que un cop arribis al mínim del 3% nacionals i estatals o 5% municipals, tothom entra en la jugada. Aleshores reparteixen les mateixes cartes però per més gent. Per tant, ja d'entrada, automàticament, el regidor barra diputat és més car. No es vota la fulla. Per exemple, aquí podríem obtenir, amb els mateixos vots que hem obtingut a nivell municipal, podríem obtenir menys regidors, si, per exemple, entre Ciutadans i Esquerra Republicana. Per tant, ja no és un tema de baixada.
Partit Popular, quin balanç fa d'aquests números?
Miri, jo les enquestes, la veritat, una mica, en part per el que ha dit el senyor Querol, que té raó en aquest sentit, que la situació en la que estem vivint, les coses canvien d'un dia per l'altre molt ràpidament, no? Però pareix que les enquestes en general no són fiables i l'experiència demostra doncs, que rarament encerten, no? Les últimes enquestes de les últimes eleccions autonòmiques, doncs el senyor Mas es veu que tenia unes enquestes que el donaven amb una majoria absoluta i el que va passar doncs, va ser el que és de tots conegut, va ser una davallada molt important, no? A nosaltres, en el Partit Popular per ser concrets, sempre les enquestes ens donen per sota del que després realment obtenim, amb la qual cosa doncs, no ens acabem de dir res. Aquí l'única enquesta vàlida, encara que és un tòpic però que no deixa de ser una realitat, l'única enquesta vàlida són les eleccions. I, entretant, el que hem de portar a tots els ciutadans que dels partits és que és el que pensem i és el que fem. Aquí hem tingut un govern de la Generalitat durant aquests anys pues, que ha fet la política que ha fet, que ha sigut una política caòtica, que ha sigut una política molt poc rigorosa perquè s'ha parlat de coses que s'ha intentat fer una espècie, no sé si d'autoengany o d'engany solament als ciutadans, amb el dret a decidir que era un referèndum, amb la consulta que no era un referèndum però que era un referèndum. És a dir, ha sigut la gent no es pot insultar la intel·ligència de la gent, inclús dels propis partidaris, fins a aquest punt. És a dir, hem dit moltes vegades nosaltres es pot defensar el que es vulgui, però s'ha de fer bé. S'ha de fer bé, no solament dintre de la llei, sinó dintre del sentit comú. I quan un se surt de la llei i se surt del sentit comú, doncs acaba rebent les conseqüències. És que és tan lògic perquè el ciutadà té sentit comú i té respecte a la llei amb la seva gran majoria, no?
Pere Soler.
Sí, hi ha diversos aspectes de l'enquesta. Primer, també s'ha de veure que el mostreig, no el poso en qüestió, però sí que hi ha un percentatge molt elevat de participació, que això d'entrada ja sobta un 85% amb unes autonòmiques, és si més no curiós, tant de bo, eh? Tant de bo fossin el 85% amb totes o el 90%, però vaja. Algunes constatacions. Primer, una pèrdua, una lleugera pèrdua del vot independentista, del que s'ha dit el vot independentista, amb la suma de les tres forces que es declaren independentistes, sobre les forces que es declaren no independentistes i sobre les forces que no es declaren res, que ja en tenim dues, que serien Podemos i Iniciativa. Segona qüestió, una pujada dels vots d'aquelles formacions amb un posicionament més radical, que en aquest cas seria el Podemos de la dreta, que seria Ciutadans, tenim el Podemos de l'esquerra, que seria el Podemos, i després tindríem la radicalització de l'independentisme per part de la CUP, amb els seus postulats. Per tant, les postures més radicals augmenten de vot. Tercera constatació. Els partits de llarga tradició, com serien Convergència, el PP i el PSC, estan castigats. Possiblement per la tema. Per tant, tots tres també perdem vots, així a grans trets. I la quarta constatació és que hi ha una atomització de l'espectre electoral. Per tant, ens haurem de començar a acostumar a veure partits que governen entre un 15 i un 20%, com a molt. O sigui, partits de govern que el primer partit traurà un percentatge entre 15 i 20%. I això també ens pot passar aquí a l'Ajuntament, a la nostra i a molts altres ajuntaments, com s'ha demostrat a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, tenim aquesta constatació i l'última, doncs, que hi ha una volatilitat absoluta, com han dit el Jordi i el Francesc, amb el tema del vot, que la gent viu el dia, vivim tots el dia, ja no només en economia, sinó ideològicament hi ha molta gent que viu el dia, i això fa que hi hagi un traspàs continu de vots d'un costat a l'altre. El que sí que és cert és que marquen les tendències amb aquestes constatacions.
Ignasi Bea?
Sí, no, aviam, estem escaldats amb les eleccions del novembre de 2012, quan van sortir enquestes que dèiem de tot, i la final que va ser les eleccions ens va dir una altra cosa, no? Per tant, les enquestes tenen el valor que tenen, no per la volatilitat, senzillament per serveixen per marcar tendències, i siguin les tendències clares, una atomització, a vegades s'utilitza amb connotacions negatives, no?
No, al contrari,
Però ho dic perquè el Francesc ha parlat de balcanització. Ah. No sé quin problema té amb els Balcans, el Francesc Carol. però en tot cas, això no és el tema. A la qüestió, jo m'agrada mirar bé l'enquesta, a mi m'agrada molt mirar les enquestes. Hi ha unes quantes coses que he mirat així per sobre que em sobten, vull dir, no vull mirar quina és la mostra i tot, perquè evidentment m'interessa perquè he estudiat aquestes coses. Hi ha dues coses per mi preocupants, després d'alguna constatació, que és que els independentistes, entre cometes, segueixen sumant, baixen, però segueixen tenint majoria al Parlament, amb un grup sobiranista que és Iniciativa, no és independentista, però que vol parlar d'una relació de no submissió amb l'estat espanyol, una proposta confederal que han fet un tema, que volen parlar, no sé, si no, són, no és un no aquest vot, i dins del vot de Podemos també hi ha molt de que no és un no, no? Per tant, hi ha una majoria independentista que hi segueix sent, tothom pot maquillar, evidentment, això són les eleccions que tothom guanya, no? Però la constatació aquesta, la majoria independentista surt a totes les enquestes, a totes les que s'han fet aquests des del novembre del 2012. Per tant, males notícies pels que no són independentistes, perquè la majoria segueix sent-hi. Preocupació per l'auge de la dreta, mal que ho amaguin, populista i demagoga de Ciutadans. La constatació del que voten al Parlament de Catalunya és clara, vull dir, són un partit de dretes, no tant com el PP o ja la dreta més recència de Vox, però l'última cosa, lamentar-me que un partit, a mi em sorprèn que pugi tant Ciutadans i baixi tan poc el PP, al món d'entendre, perquè un partit amb la corrupció al seu ADN o la seva cap de llista, tothom sabem que, no?, un fiscal de confiança, tenim unes gravacions, no compareix a explicar-se al Parlament, doncs pugui tanta gent. M'estranya que no desaparegui un partit, jo dic, quan la corrupció és un dels seus pilars fonamentals.
Digui, senyor Carreras, per al·lusions, però els demano brevata perquè queden 4 minuts i mig.
Després em diu a mi el senyor Bea que falta la veritat, m'entén? Però clar, o sigui, es posa com unes orelleres i només veu el Partit Popular, que el veu en vermella, a més, sempre, no? I veu en vermella allà va, no? Però escolti, és que no es mira... No, aquí la corrupció no és un problema de partit, sinó de persones, sobretot, no? I llavors aquí no tenim... aquí no hi ha partit que pugui dir, salvo la CUP, que no ha governat mai, salvo algun ajuntament... des de fa poc, doncs no hi ha cap partit que pugui estar salvo de persones que estiguin a dintre i que facin coses que no estan bé. Ara podríem assenyalar la Convergència. Escolti'm, si el Partit Popular ha tingut algun cas de Convergència, doncs miri, no se surt de rossites ni fi, perquè hem d'assenyalar coses que són evidents. El Partit Socialista Obrer Espanyol, amb els casos d'Andalusia, són situacions realment molt, molt, molt tristes i molt lamentables, i no són aixecables. Ens hem d'acostumar a pensar que això és un problema de l'honradesa de les persones concretes. No hi ha cap partit que en el seu ideari porti convertir en corruptes els seus dirigents. Això és absurd, no? Són persones concretes que estiguin en un partit o en un altre, o estiguessin en una empresa privada o on puguin, doncs no són honrats i fan coses que no tindrien que fer.
Quedat clar. Francesc Carol, Pere Soler, Ignasi Bé, marxarem. Els demano brevetat.
Al·lusió molt ràpida. La balcanització no té per què ser dolenta i és un terme del segle XIX que, quan es va començar a retirar l'imperi otomà, la diplomàcia europea deia que apareixen una sèrie de regnes petits, en aquest cas pot ser una cosa molt fàcilment interpel·lable.
PSC.
Una resposta molt patillera, però bueno.
Bueno, però sí.
Escolta'm, no. Aviam, si realment la corrupció fos el gran càstig dels partits, és que aquí a Catalunya Convergència hauria de desaparèixer. Per tant, jo crec que la gent es mira les coses d'una altra manera, perquè tenim el cas Pujol, que ho estem tractant, o el cas Palau, o el cas molts temes de corrupteles que recauen sobre dirigents de Convergència i d'Unió, el cas Treball, etc, que també en el nostre partit hem tingut amb temes de responsabilitat i que també estan vigent, però en aquest cas hauria de ser el gran castigat, i seguim veient que les enquestes, encara que siguin això, no siguin de llonces, són tendències, segueix sent la primera força de Catalunya. Alguna cosa hi haurà.
La CUP, i marxem?
Sí, no, ràpidament, o sigui, clar, aquí tothom carrega un dels altres, el senyor Bustos, que fa poc, bueno, tothom,
sí,
tothom,
sí,
tots
sí,
els germans
ja,
Bustos.
Ja,
no, no, sí, sí, no, però no, has evitat dir-ho directament. Aviam, la corrupció és el sistema, el sistema està corromput i el que preocupa és la impunitat. Jo, en aquest cas, ho deia concretament perquè dels candidats que de moment es perfilen, doncs la senyora Sánchez Camacho és una persona que menteix, que té una gravació en parlar de fiscal de confiança. Una persona en un país normal que digués fiscal de confiança hauria dimitit per vergonya, i aquesta senyora va donar lliçons aquests dies amb la comissió de Pujol, donant lliçons que no poden donar perquè ells són els primers que no han volgut comparèixer. Per això ho deia, que m'estranya que tinguin aquesta cara dura, però evidentment el PP no és l'únic que té corrupció. No és l'únic que té corrupció. També és cert que n'hi ha que no han tingut molt poc, vull dir, de partits, i es correspon bastant més a l'esquerra, menys corrupció. Però bé.
Escolti, haurem de marxar perquè gairebé són les 10 del matí. Em sap greu que no tinguem més temps per tractar temes d'actualitat. Francesc Carol, Jordi Carreras, Pere Soler i també Ignasi Bé, moltíssimes gràcies als quatre.
Gràcies.
I que vagi bé la setmana. Adéu-siau. How do you do? They really sing.